Vinga, doncs, seguim endavant en aquesta nova edició del Temps de Descompte en aquest dilluns 25 de gener de 2010. Temps per parlar de la Copa Catalunya de bàsquet i altres resultats que ens ha deixat també aquest darrer cap de setmana. Com dèiem, s'ha jugat la primera jornada de la segona volta al grup segon de Copa Catalunya de bàsquet. Els parlàvem la setmana passada del magnífic resultat obtingut pel Club Bàsquet Sitges a la pista del Buscamartès, 81-89. Parlàvem fins i tot de la necessitat de l'equip d'obtenir, doncs, una regularitat en aquesta segona volta que el fixés en les posicions de privilegi. Doncs aquesta darrera setmana, aquest darrer cap de setmana, l'equip de Daniel Sampere va perdre a la pista del Collblanc La Torrassa. ...84-74... derrota, com dèiem, del Club Bàsquet Sitges ahir a la tarda a la pista del Collblanc La Torrassa. Com a mínim, i és un mal menor en aquest sentit, s'ha pogut salvar amb el bàsquet average. En qualsevol cas, com dèiem, s'ha disputat la primera jornada de la segona volta al grup segon de Copa Catalunya, una jornada que ens deixa amb els següents marcadors: Gavà 76, l'Hospitalet B 58, grup Barna 93, Tàrrega 77, bàsquet Sant Boi 70, Viladecans Sant Gabriel 89, Artés 75, Albert Disseny 70, Martorell 69, Castellbisbal 78, a la ja esmentat Collblanc La Torrassa 84, Antemare Club Bàsquet Sitges 74, Ramon Llull 84, Blue RCS 87 i el Reus Ploms 60, Vendrell 84. Hi ha hagut canvi de líder en aquest grup segon de Copa Catalunya. El Castellbisbal, que a poc a poc es va posant al dia, aquesta setmana va jugar el primer dels dos partits pendents que tenia, el va guanyar, doncs s'ha situat líder perquè després dels 15 partits que ha jugat, dels 16 totals que contemplen aquest grup segon de Copa Catalunya, el conjunt del Castellbisbal, com dèiem, és primer amb 14 victòries i una única derrota. Continua tenint pendent encara, però, un partit menys. El Viladecans, segon, amb 13-3, el Artés, tercer, amb 12-4, el grup Barna amb 11-5, el Tàrrega amb 10-6 i trobem en la sisena posició l'Antemare Club Bàsquet Sitges amb 9 victòries i 7 derrotes. A la part baixa de la classificació, amb 6-10 trobem el Ramon Llull, amb 4-12 el Blue RCS, amb 3 victòries i 13 derrotes el Reus Ploms, el Martorell és penúltima amb 3 victòries i 13 derrotes, i amb 3 victòries i 12 derrotes, tancant la classificació, el Bàsquet Sant Boi. Avancem ja quins seran els enfrontaments de la 17a jornada en aquest grup segon de Copa Catalunya. Seran aquests: l'Hospitalet B Bàsquet Sant Boi, Viladecans Grup Barna, CC Martorell, el Club Bàsquet Sitges, que rebrà la visita del Ramon Llull, un equip que ocupa el cinquè lloc per la cua amb 6 victòries i 10 derrotes, el Castellbisbal Reus Ploms, el Albert Disseny Collblanc La Torrassa, el Tàrrega Artés i, per cloure ja amb aquesta 17a jornada, l'enfrontament entre el Vendrell i el Gavà. Deixem el bàsquet, parlem d'altres qüestions. Aquest passat cap de setmana va començar el Campionat de Catalunya d'escacs per equips. I precisament parlàvem divendres passat amb Francesc González, president de la penya d'escacs del Casino Prado, de quines serien o de quines creien que podrien ser les opcions dels tres equips que presenta en aquesta temporada la penya d'escacs del Casino Prado. Com dèiem, va començar el Campionat de Catalunya per equips, divisió d'honor. El primer equip de la penya va perdre per 6-4 amb el Foment Martinenc. El segon equip, la penya B, va guanyar 7-3 a la colònia Güell. I i recordar i assenyalar que el tercer equip tenia jornada de descans en aquesta primera jornada. El primer equip, com dèiem, va perdre enfront de la potent equip de la Foment. Per la mínima, un mal regust, doncs, deixa aquesta derrota perquè es va pensar fins i tot en poder assolir almenys un empat. Molt bé, es va estrenar Enric Fernández, ho va fer estrenant aquest títol de mestre internacional, guanyant amb una partida molt maca d'atac a un altre gran mestre internacional. Per part de la penya d'escacs van guanyar Fernández, Layola i Escobar, van fer taules la Casa i Ayas i van acabar perdent les seves respectives partides Carlson, Beltrán, Crespo, Lecha i Maroto. El proper diumenge, recordem, la penya d'escacs, divisió d'honor, afrontarà la segona jornada en rebent un altre gran equip com és el Barberà. Però atenció, perquè aquest partit no es jugarà a la seu habitual del Casino Prado, que per temes de carnaval doncs no podrà ser, i per tant aquest partit es trasllada al Port Sitges Resort d'Aigua Dols. I com els dèiem, el segon equip va fer els deures i tot i que la primera jornada sempre passa factura, la superioritat del conjunt pradista va ser manifesta davant del Colònia Güell. Van guanyar les seves partides els jugadors Milán, Roca, Dagerhammer, González, García Vidal i Oliver. Van fer taules a Caldentei i Costa i van perdre el Mirall i García Miracle. La propera setmana, recordem, el segon equip del Prado visita amb el Catalunya un rival directe en les aspiracions d'ascens, mentre que el tercer equip tindrà el seu debut també aquest proper cap de setmana visitant a l'equip del Baix Llobregat, Peón Doblado. Doncs amb aquesta primera jornada del Campionat de Catalunya d'escacs per equips, tanquem un nou bloc d'esports. D'aquí uns moments, hoquei patins i la derrota del Patí Sitges a Calafell.
A Ràdio Maricel, temps de descompte.
I en el temps de descompte d'aquest dilluns 25 de gener de 2010 és temps ja per parlar d'hoquei patins, per repassar com s'ha viscut aquesta 14a jornada a la Primera Nacional Espanyola i sobretot com li han anat les cores al Club Patí Sitges. I comencem repassant marcadors d'aquesta 14a jornada, o el que és el mateix, la penúltima de la primera volta. Areces 4, Alcobendas 3, Sant Antonio 3, Voltregà 2, el Vendrell 3, Tordera 3, Calafell 3, Sitges 0, Mataró 0, Raspeig 0, Cerdanyola 2, Sant Feliu 3, Oviedo 8, Centro Asturiano 2 i Bigostic 5, Monjos 9. El Sant Antonio és primer, és líder amb 29 punts, seguit amb 28 del Calafell i, a partir d'aquí, un petit forat de 4 punts amb equips com el Voltregà i el Vendrell, amb 23 al Sant Feliu, també 23 punts per a Tordera, el Cerdanyola amb 21, 20 per Alcobendas, l'Areces se situa amb 9a posició amb 18 punts, 16 per equips com l'Oviedo, el Mataró, el Monjos i el Raspeig, el Sitges, que cau fins al tercer lloc per la cua amb 15 punts, penúltim és el Centro Asturiano amb 13 i una jornada més al Bigostic, QE amb 4. Derrota, com dèiem, del Club Patí Sitges dissabte a la tarda a la pista del Calafell, un Calafell que amb aquest marcador s'ha col·locat segon. Aleix, bona tarda.
Bona tarda, Pito.
Sense opcions a Calafell? O sí. Alguna mínima sí que es va tenir?
Bueno, va ser un partit que des d'un bon principi ja les coses ja s'intuïen que seria difícil puntuar. No perquè l'equip no mostrés interès ni ganes de guanyar, sinó perquè el Calafell des d'un bon principi ja va tallar la principal arma dels Sitges, que és un joc ràpid i a l'atac. Va ser un Calafell molt resolutiu, molt efectiu, sense molt brillar de qualitat, però el que diem efectiu, i no deixar jugar els Sitges. Els Sitges, podríem dir que es va com una mica bloquejar. La segona part, potser el Sitges va començar una mica a estar dintre del partit, però ja una mica massa tard, perquè el Calafell ja havia fet la feina.
Té bona pinta aquest Calafell, no, Toni?
Sí.
Tu destacaves sí. aquest matí.
Sí, m'agrada. M'agrada aquest Calafell perquè vaig veure...
Fins al punt de ser candidat per pujar?
Sí, i més a la seva pista. Que si mirem, és un equip que té en la seva pista, me dóna la impressió que ha donat, que ha perdut tan sol un partit i va ser amb el Voltregà. Doncs lo de Mel ha guanyat tot. És un equip fort, és un equip compacte, és un equip que no està per contemplacions, va per al joc, és un equip molt efectiu. A mi m'agrada molt i jo en cap moment vaig veure perillar el Calafell, tot i que el Sitges lo va buscar, va treballar moltíssim, sobretot a la segona part, perquè la primera part el Sitges la va llançar, se va anar al descans amb un 2-0 i aquí ja va estar la clau, no? La segona part el Sitges ho va buscar, no va estar acertat amb el gol. Jo penso que el porter del Calafell ho va aturar tot, és que de fet ho va aturar tot, i home, el Sitges va desaprofitar fins i tot tres penals i una falta directa, o tres falta directa és un penal, no?
Uh-huh. És a dir, que la cara porteria no va ser el millor dia.
No va ser el millor dia i davant...
Ha sortit un rodolí i tot, eh?
Sí, no va ser el seu millor dia i davant se va trobar, per mi, un dels millors equips que ha jugat amb els Sitges. Sí. Jo, de tots els partits que he vist, n'hi ha dos equips que m'ha agradat. El primer...
Sant Antoni.
Que és el Sant Antoni i el Calafell. I fins i tot me va agradar més el Calafell que el Sant Antoni.
Estàvem sí. d'acord, Aleix?
Sí, d'acord, perquè a veure, és aquells partits que veus que per molt que l'equip fiqui interès, fiqui ganes i voluntat de treure el partit endavant, veus que davant hi ha un equip que, a veure, el que diu el Toni, és un equip que creant paral·lelismes perquè la gent es pugui fer una idea, és com l'equip de més o menys de l'ascens dels Sitges a l'Hockey Lliga.
D'acord.
Un equip de jugadors amb experiència en aquesta categoria, que també han jugat a l'Hockey Lliga, i que per una categoria com és la primera divisió són un equip que es mereix estar allà amunt. Però ja et dic, el Calafell va anar a lo directe sense especular. Des del primer moment va tallar el joc i el Sitges, jo crec que per primera vegada a la temporada es va veure desbordat.
Mhm. Déu-n'hi-do.
Sí.
Estem parlant d'un Calafell, senyors?
Sí, va imposar un ritme molt fort. El Sitges, sí. Primer no va imposar el ritme, passa que el Calafell no va trencar el Sitges sí. i va imposar un ritme molt fort, i doncs perquè ells sabien que amb aquest ritme fort doncs d'alguna manera podien marcar una miqueta la distància a un equip tan jove com és el Sitges, no? Es veia molt. El Sitges té un equip molt compacte, el Calafell té un equip molt gran, d'estatura, són jugadors grandots que fan Déu-n'hi-do, que fan bulto a la pista, i el Sitges veia molt jove, no? I això ho van aprofitar molt bé el Calafell, doncs, per portar el partit on ells volien, no? De tota manera, també m'agrada molt l'actitud del petit Sitges de la segona part, però potser va reaccionar el Sitges sense gol en el moment que ja ells pràcticament tenien el partit guanyat.
Reacció tardana en qualsevol cas, no?
Sí.
Tu deies, Toni, que l'equip va mig llançar la primera part.
Sí, per mi sí, perquè ells van aprofitar molt bé les errades dels Sitges en defensa, i jo sempre he dit això, el Sitges és un equip molt ofensiu que marca un ritme fort ofensiu, però descuida una miqueta la defensa, i això doncs li marca
davant d'equips
gols,
com
no?
A Calafell s'espaga, no?
Això marca una miqueta, no? I el Calafell per mi ha estat un equip que me va agradar en tot. M'ha agradat fins i tot com la gent mossega, com la gent crida, com la gent té un grupet d'aficionats que no paren en tot partit d'animar el seu equip, i doncs tot això fa molt. I jo crec que el Calafell, avui per avui, jo no he vist un altres pistes, però he vist el Calafell a la seva pista, avui per avui és un dels grans candidats. Queda molta competició,
sí,
però
sí.
Avui per avui és un dels grans candidats.
Poden passar moltes coses, evidentment, queda un partit per acabar la primera volta i tota la segona, però atenció, perquè Calafell també serà la seu de la Copa del Príncep els propers 6 i 7 de febrer al pavelló Joan Ortoll de Calafell, la quarta edició ja de la Copa del Príncep. El Sitges n'ha participat en dues, si no m'erro.
Sí, sí, eh? Sí, la primera a Oviedo i la segona a Grado.
A Grado.
Bueno, la meva...
Quins records?
Sí, són molt bons records perquè és un torneig...
Sobretot el primer.
Clar, i en el segon, encara que es caigués a les semifinals, pues, és un bon record, però bueno, és una competició que també... De la manera que està plantejada no és...
Està agafada amb pinces o...?
Jo crec que està agafada amb pinces, perquè és allò que és s'organitza, mira, perquè sempre hi ha algú que l'organitzarà, però una competició, per exemple, no pot estar dos anys seguits a Astúries, i la federació es tindria que plantejar que si ningú club la vol organitzar, no la facis, perquè això és... Encara que l'equip organitzador pugui sufragar alguna despesa o alguna cosa, això és una despesa important per un club.
Està clar, i aquest any encara més.
I aquest any,
la motxilla pesa més aquest any, eh?
Exacte, i és una competició que a veure, que si, moltes vegades ho hem parlat, que si dues el premi, no sé, de guanyar-te una plaça a la Copa del Rei o enfrontar-te amb una altra competició, amb un equip d'hockey lliga o alguna cosa, doncs encara tindria una licència.
O que et doni accés a la CERS, per exemple.
Exacte, un sistema com el futbol, com està muntat, o una Copa del Rei tots contra tots, no només tancar dels 8 primers de que lleva. No sé, és una cosa que, bueno, que...
Està molt bé qui la guanya.
Està molt bé qui la guanya, però sí. no et dona un èxit molt destacat.
Sí, molt espectacular.
Sí, el que passa que és molt cara per lo que val, perquè no val per res.
Exacte.
Perquè tu guanyes la Copa del Príncep i no te serveix per res, te serveix per a guanyar trofeus.
Sí, sí. I ja està. Això és posar un trofeu allà a la teva vitrina.
Clar, perquè clar, si tu guanyessis la Copa del Príncep i d'alguna manera tinguessis opció de jugar a la Copa del Rei, clar, aquí sí que realment tindria un al·licient. Costa molt diners i no val per res.
Sí, no, i no hi ha ningú benefici tipus econòmic pel club guanyador, tampoc. Són coses que no...
És a dir, caldria buscar alguna fórmula tipus com la que comentaves Aleix o Toni, que no sé, el campió de la Copa del Príncep es classifica també per jugar a la Copa del Rei.
Sí, sí,
seria
una mesura
d'aquestes. Sí. O una altra via, anem a Europa ja. És a dir, el campió de la Copa del Príncep tindrà dret a participar a la Copa CERS. Ja no dic a la Champions,
No, però això està clar.
Això
no,
ja
no,
és, són no. paraules majors, però una Copa CERS sí que... Sí.
Clar.
Es podria tenir cabuda.
Clar,
i això
podia...
ja és un motiu suficient com per donar-li empaque. No,
sí, podria ser això i podria ser el vuitè equip de la Copa del Rei.
Per exemple, sí, el que dèiem. Sí. Molt bé. Doncs haver fet aquest parèntesis per recordar bàsicament doncs, aquests dies 6 i 7 de febrer a Calafell, aquesta quarta edició de la Copa del Príncep. Senyors, és hora de passar pàgina, suposo.
Totalment.
I pensar ja amb el Oviedo.
Primera final de la temporada.
Sí.
A veure, no dic per la necessitat ni per l'urgència, però és d'aquells partits que...
Estàs posant pressió ja, eh?
No, però com bé diu, comentava abans el Toni, no sé si fora del micròfon que ho comentàvem, que és la lliga dels Sitges. Aquí Mataró és on els Sitges s'ha de guanyar l'objectiu i el que dius tu, no vull ficar pressió, però, però cal guanyar perquè així no comencem a caure en una dinàmica negativa. Jo sincerament confio en la plantilla perquè el Sitges no és pitjor equip que el Mataró, no és pitjor equip que l'Oviedo, però clar, els partits, tal com està avui en dia la competició,
no te pots enrafiar.
Sí, a més, tal com està la lliga, aquí n'hi ha dos lligues. Una primera, que és per als equips que seran els sis primers, que es poden jugar realment les garrofes, i una altra segona, que és del sisè lloc cap avall.
La zona UEFA, diguem-ho així. Sí.
Correcte, sí. I és on realment juga ja el descens, no? I el Sitges està a l'altra lliga, està a la segona lliga, i el Sitges és a partir d'ara doncs, on realment té que demostrar doncs, anar sumant i assegurant aquests punts, no? Té un partit complicat, perquè l'Oviedo ve de guanyar.
No, i a més que l'Oviedo l'Oviedo va començar malament la lliga, però s'està millorant. També ve els Monjos apretant per amunt, que els Monjos quan els Sitges van a guanyar la pista, els Monjos no estaven en una bona situació, i el Centro Asturiano, que va començar a les 4 o 5 primeres jornades guanyant-ho tot, ara està penúltim.
El que s'ha despenjat més és el Vigo Stick, aquest doncs és el que marca el descens ja gairebé de totes, però a partir d'aquí, com deies, el Centre Asturiano estem 13, amb 15 els Sitges, amb 16 Raspeig, Monjos, Mataró,
aquesta Oviedo... Aquesta lliga, des del punt de vista de l'espectacle, serà interessant perquè fins jo crec que fins l'última jornada no se sabrà qui acabarà baixant i qui acabarà pujant, perquè ja ho hem dit, les diferències entre, per exemple, els Sitges, que està tercer per la cua, i el setè classificat són de dos partits. Aquí guanyes dos partits i perds dos partits i te'n vas amunt o avall.
Sí.
És qüestió de
guanyar-los o no, evidentment.
Sí,
no. S'han de guanyar. Partit molt interessant, important alhora.
Important l'hora perquè
hi ha canvi d'hora, no?
Canvi d'hora, en comptes de les 6 i mitja, el partit serà a les 8 de la nit.
Alguna raó especial?
No, temes de logística del Roller Oviedo, que el desplaçament l'han de fer amb avió.
Sí.
I clar, una mica en aquestes èpoques de crisi ens hem d'intentar
Ajustar tots.
Ajustar tots.
Molt bé, doncs a les 8 del vespre, recordin, no a 6:45, a les 8 del vespre aquest Club Pati Sitges, Roller Oviedo. La jornada també ens deixa altres marcadors, no massa bons. Hem cantat les excel·lències del júnior durant... Bueno. Tot sí. El que portem de programes, Aleix, però ara és quan ve l'hora de la veritat.
Ara ve l'hora de la veritat.
Després i... de l'empat de la setmana passada.
Derrota.
Derrota amb el Barça.
Derrota amb el Barça, 4-1 al júnior. Bueno. No, a veure, l'equip, el júnior, clar, portant una dinàmica tan guanyadora, a vegades això passa, però, mm-hmm. però a veure, queda molta competició encara. Clar, ara no et podes permetre molts errors, però mm-hmm. s'haurà de... El segona catalana va guanyar 5-3 a l'Esfèric Terrassa, el juvenil va guanyar 7-4 al Sant Jurs, a la Levice va guanyar 2-1 al Piera i el Prebenjamí també va guanyar 3-1 al Piera.
Molt bé.
O sigui, una jornada una mica
doncs...
positiva per
sí, sí.
baix.
Sí, sí, i no massa bona per dalt. Acabar recordant, i és de justícia fer-ho, el títol que acaba d'aconseguir el Reus, campió de la Copa Continental, es va desfer del Mataró 4-1.
Sí, sí.
Aquella final que un dia va sonar sí. com a seu Sitges. Doncs el Reus, sí, sí. Que ja té la Champions, té la Continental i ara buscarà el tercer títol europeu.
El triplet.
El triplet, com es diu.
Sí.
Fantàstic.
Bueno,
Un Reus que a l'Hockey Lliga no va massa bé i que quan juga a competició europea, bueno, es transforma,
sí, no,
en
no.
positiu, evidentment.
I m'alegro perquè, com molta gent sap, el Reus té per Sitgetana també,
sí, sí.
a través de l'Eric Roqueta.
Doncs és aquí una felicitació i una abraçada molt grossa a l'Eric, que també forma part d'aquest staff tècnic del Reus. I bueno, escolta'm, un títol europeu, ara...
La Copa Intercontinental, em sembla que organitzen a Reus.
Sí, sí, fantàstic. Molt bé, senyors, doncs, si us sembla bé, ho deixem... La setmana que ve tornarem amb més hoquei. Uh-huh. Esperem que per parlar de
cosa positiva,
d'una victòria.
D'una victòria. Seria molt interessant,
Del Sitges
amb... Molt interessant.
I cridar la gent que vagi perquè necessitem la seva ajuda.
Guanyant el partit aquest passaria amb l'Oviedo, Rival directe.
Sí, sí, rival directe.
16 punts de l'Oviedo, 15 té el Sitges.
Uh-huh. Ens quedem
amb aquesta dada. Aleix, moltes gràcies.
A tu, Miró. Vinga, fins la setmana que ve.
Els dilluns a Ràdio Maricel, tota la informació esportiva a temps de descompte, amb Pitu Valera i Toni Muñoz.
Doncs encarem ja la recta final del nostre programa d'avui, en aquest dilluns 25 de gener de 2010. Obrim carpeta futbolística. Ha començat ja la segona volta, o el que és el mateix. Acabem de viure la 18a jornada a la Territorial Futbolística. No ha estat una jornada massa positiva en quant a resultats, llevat, això sí, de la victòria ahir a la tarda al Municipal de Guadols del Sobrense, que es va desfer del Sant Joan d'Espí. Contràriament, el dia del Vilanova, el Sobrense no va fer ahir un bon partit, però... va marcar 2 gols i es van dur els 3 punts molt importants en aquesta lluita per tractar de sortir d'aquesta zona perillosa de la classificació. No massa bé, també li van anar les coses a la Unió Esportiva Sitges. Va perdre 2-0 ahir al migdia al camp de l'Horta, un Sitges que ahir doncs, va tenir alguns problemes en quant a lesionats es refereix. Jackson, Guzmán i Néstor van haver de ser substituïts al principi de la segona meitat. Això va trastocar els plans a Manel Rodríguez i l'Horta doncs, va aprofitar les seves ocasions per endur-se amb aquests 3 punts i deixar el Sitges encara en aquesta zona perillosa de la classificació. I tampoc va guanyar amb l'Internacional de Sitges, que va perdre 2-0 al camp del Vegas, com tampoc ho va fer el Sobrense femení, que es va veure sorpresa pel Prat ahir al Municipal de Guadols per 1-2. Comencem. Vinga, doncs comencem, com dèiem, el nostre repàs als marcadors futbolístics d'aquest cap de setmana que hem deixat ja enrere. Comença, com sempre, per repassar els resultats de futbol base. Tenim ja amb nosaltres l'Albert Lluís. Albert, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
L'Albert que ens ha de repassar, com dèiem, tots aquests marcadors dels equips de la Blanca Subur. Comencem, suposo, pel juvenil A, que ahir jugava aquí al Nou Pinsbens.
Sí, jugava aquí contra el líder, l'Atleti Vilafranca. Blanca Subur 2, l'Atleti Vilafranca 2. Ens visitava el líder i es podia guanyar i es podia perdre. S'ha empatat, ja és bo. Però la Blanca ha tingut més ocasions de gol que no ha aprofitat. A més, d'un penal que ha fallat a l'últim minut. Una llàstima.
És a dir,
mereixien la victòria.
Un bon punt perquè es tractava del líder, però, atenció, aquest penal fallat que li hagués pogut donar la victòria al conjunt de la Blanca.
Bueno. Juvenil B, Blanca Subur 4, Mascatarro 1. Partit tranquil, golejant bé a un rival que ha lluitat molt, però no ha pogut amb el bon joc local. Cadet A, Llàbec de Terrassa 2, Blanca Subur 1. Després d'anar guanyant a la mitja part 0-1, a la segona no han sigut a aprofitar i aguantar els locals, que han marcat dos gols ajudats per l'àrbit de Terrassa, això sí. Cadet B, Blanca Subur 0, Cubelles 4. Un segon molt fort i bo no ens va donar cap opció. L'infantil B, Bas Espirall Les Flotes 4, Blanca Subur 4. L'àrbit va ser l'artífice de l'empat local. La Blanca mereixia guanyar. Infantil C, Òdena 2, Blanca Subur 2. Partit molt igualat de forces i de joc. L'empat és bo, fora de casa. La de Vinar, Igualada 0, Blanca Subur 2. Fantàstica victòria al camp del segon, que no ha pogut amb el bon joc que ha fet la Blanca. A la 20B, Almeda 3, Blanca Subur 1. No han posat el gènit que falta per guanyar els partits. La de 20C, Base l'Arbós 5, Blanca Subur 3. El poderós físic dels locals van fer un resultat que es podia millorar amb més punteria. Benjaminà, Sant Esteve, Sorrovires 4, Blanca Subur 2. No han trobat el camí a la porteria i això els ha gustat el partit. Benjamín B, Blanca Subur 3, Igualada 5. L'equip visitant ha demostrat més veterania i força davant la passivitat local. Benjamín C, Blanca Subur 2, Igualada 2. Partit molt igualat en el joc i en les forces. L'empat és bastant just. Per últim, el 46 campionat local del Nou Pinsbens, amb promeses, Mi Pintor 3, Construcciones Checho 7, Interarmaris 2, Remax 4 i Sixa 7, Òptica Holandesa 6. I amb Pitufos, Hotel Estela 1, Begudes Adell 2, Restaurant Triana 1, Newton Informàtica 5 i Males Magnòlies 1, Camping Sitges 3. Tot això és.
Doncs amb els resultats d'aquest 46 campionat local del Nou Pinsbens, posem punt i final, com dèiem, aquest repàs de marcadors a la Blanca Subur. Albert, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé. Bona setmana.
Adéu, igualment. Adéu.
Seguim repassant més resultats del cap de setmana. Parlem ara de futbol femení per donar un cop d'ull als marcadors dels tres equips femenins del Club de Futbol Soberense. Comencem per l'Alevi Infantil, que va sumar un punt ahir a Aiguadols després d'empatar 5-5 davant el Canyelles. Els gols del Soberense els van anotar Nerea, que en va fer dos, Inés, Sílvia i Clàudia. Pel que fa amb el cadet juvenil, és l'únic dels tres equips que jugava fora de casa en aquest cap de setmana. Perdia 3-0 al camp de l'Atlètic Vilafranca. I el Prat, parlem del sènior femení, va sorprendre ahir a les jugadores del Soberense. Es van posar aquí al municipal d'Iguadols per 1-2, un Prat que va basar el seu joc en el contracop i que, com dèiem, es van dur aquesta victòria del municipal. L'únic gol del Soberense el va notar Judit. I d'aquí uns moments donarem un cop d'ull a la jornada futbolística de preferent i primera territorial. Començarem per la derrota dels Sitges ahir 2-0 al camp de l'Horta. Com no, hem de repassar ja aquests marcadors que ens deixa aquesta 18a jornada a la preferent. Divuitena jornada, com dèiem, el grup segon de preferent S'han produït aquests marcadors: Alcarràs 1, Pubilla Cases 1, Camp Clar 1, Martorell 1, Mollerussa 1, Morell 0, Sant Ildefons 4, Cervera 1, Vistalegre 2, Torreforta 0, Olímpic Can Fatjó 1, Viladecans 0, Horta 2, Sitges 0, El Catllà 1, Canyelles 2 i Cambrils 0, Rocatenc 0. Continua liderant la classificació l'Olímpic Can Fatjó amb 41 punts. En segona posició trobem el Vistalegre amb 37, 35 per Pubilla Cases i 31 per Horta, que és quart. Una miqueta ja més despenjat d'aquesta zona noble trobem el Canyelles amb 27, 26 per Cambrils i Alcarràs, 25 per Sant Ildefons, Cervera i Mollerussa, 24 punts per Torreforta, els mateixos que el Catllà, 22 per Camp Clar, amb el Sitges el trobem en la 14a posició amb 21 punts, els mateixos que el Viladecans, i els tres darrers classificats són el Morell amb 20, el Rocatenc amb 14 i el Martorell amb 3. En fi, Toni, poques coses s'han canviat en aquesta 18a jornada, en aquest inici de segona volta. Dèiem divendres que el Sitges necessitava millorar els seus registres en aquest segon tram decisiu del campionat. Ahir perdia 2-0 al Camp de l'Horta, però si donem un cop d'ull així, en línies generals, els resultats que s'han produït, com dèiem, poques novetats. Els de dalt no fallen, l'únic que ha punxat una miqueta és el Pubilla Cases, que no passava de l'empat a 1 al Camp de l'Alcarràs, però Olímpic Can Fatjó continua fort, Vistalegre continua fort, l'Horta, doncs sí que està una mica allò despenjat, però malgrat tot està a 6 punts de la promoció. En fi, la línia a seguir està més o menys marcada.
Sí, sí. Sí, el que passa que, bé, si la primera volta el Sitges va començar amb una derrota, aquesta segona també l'ha començat amb una altra derrota. La diferència és que la primera volta se va sumar en punts i ara necessita més que mai això, sumar, perquè si no les coses es compliquen. A veure si aquí va guanyar l'Horta 0-1, allà l'Horta ha guanyat 2-0, doncs en un partit que l'Horta també, per el que hem llegit i per el que sabem, també comptava en diferents bases importants en el seu equip, i que el Sitges no va tenir el seu dia, i a més la lesió també
van trastocar
una miqueta els plans i a l'equip, no? Els plans de Manuel Rodríguez i a l'equip i a la plantilla de la Unió Esportiva Sitges, almenys en aquest encontre, perquè evidentment el sistema de joc i això, doncs quan tens lesió te lo canvia una miqueta.
Home, pràcticament, si et dic que el Manel va haver de canviar de cop i volta pràcticament a tres jugadors, com el Jax, el Guzmán i el Néstor, a l'inici de la segona meitat, amb això ja pràcticament està tot dit.
Sí,
tenint
sí,
en compte que els Sitges justegen quan efectius...
És això. És que no tens més del que realment tens amunt del terreny de joc.
Clar, ja has de ficar l'Axel de central...
Clar, ja tens que trastocar una miqueta tu sistema i el teu plantejament, no? I ja, evidentment, les coses canvien. Però bé, el Sitges el que no pot és errar a partir d'ara. El Sitges té el proper partit amb el Mollerussa. Són punts molt importants pels Sitges. Té que canviar d'alguna manera doncs la dinàmica aquesta. Ja ha portat dos partits sense guanyar. Això no és positiu, perquè de fet no ha tret res a Can Contrari, i un Sitges doncs que segueix com va acabar l'any, no? En dos de victòries tan sola a Can Contrari, té que millorar sobretot la xifra, no? Té que millorar això i tirar endavant, no? Però li queda una segona volta complicada.
Sobretot no fallar aquí al Municipal d'Aigua Dolça. Seran molt importants ara els punts que el Sitges es jugui aquí al Municipal.
Claus,
perquè claus. Saps que fora sempre tens més a perdre que no pas a guanyar. Sí que rascaràs algun punt fora de casa, si no malament aniríem, no? Però sobretot Aigua Dolça ha de ser ara pràcticament inexpugnable. I com deies, Toni, diumenge ve el Mollerussa, que és un equip que costarà de guanyar.
Sí, molt.
Que costarà de guanyar.
Molt, molt. Perquè...
I ja veurem com evolucionen aquests tres lesionats.
Clar, és això.
Són lesions musculars, són lesions aquestes a vegades més complicades.
Per això, i és això. I quan, com hem parlat abans, quan no tens més que el que tens i realment són jugadors doncs, de pes específic dintre de la plantilla, doncs això ho nota molt a l'equip, no? I clar, és això, no? A veure com te presentes de cara a aquest partit amb el Mollerussa, amb un horari nou, 4:45, doncs que li pot anar bé també al Sitges el fet de jugar a la tarda millor que al matí, i doncs a veure si, sobretot, aconseguir els tres punts, perquè ara sí que ja, o casa o fas, ja tens que sumar els punts de casa.
Llàstima, perquè ahir la primera part semblava força ben controlada per part dels Sitges. De fet, la primera bona ocasió del partit la té el Sitges, una centrada d'Arenas, i Marc Gargallo, tal com li va venir la pilota, va engaltar un tret que es va estavellar al lateral de la xarxa. Això passava al minut 34, i com són les coses? Al minut 38, pràcticament, en la primera arribada perillosa de l'Horta, a la sortida d'un córner, Navenoja no acaba de fer bé la sortida, i el número 4 de l'Horta, Víctor de Cap, feia l'1-0. Era pràcticament l'ocasió més perillosa que havia creat l'Horta a la primera meitat. Al 53, ja amb els Sitges, no direm que desmantellat, però allò una miqueta amb jugadors com Jacques, Guzmán i Néstor, repeteixo, ja a la banqueta lesionats, el Sitges va haver de tirar d'homes com Santi Zamora, com Luri, com Àlex Gaitán, que ho va intentar però tampoc va estar massa encertat per la banda esquerra. Al 53, una jugada per l'esquerra, Juanqui feia el 2-0 i deixava ja les coses molt complicades. Un Sitges que, repeteixo, ho va intentar sense encert ni sort tampoc de cara a la porteria. Les millors ocasions van arribar pràcticament al tram final del partit, el 86 Uri veia el porter avançat i li enviava una vaselina, molt bé el porter de l'Horta, refusant la pilota a córner, i al 87, un minut més tard, Santi Zamora va engaltar una volea tal com li venia, i bé, amb la mala sort que li va sortir un xut massa centrat i el porter de l'Horta doncs no va tenir massa problemes per atrapar la pilota. Tot s'ha de dir també, Avenoja va haver d'intervenir en un parell o tres d'ocasions, molt encertat ahir Avenoja, sí, acceptuem aquesta jugada puntual del córner, però bé, podem dir que amb poquet l'Horta doncs en va tenir prou per endur-se els 3 punts. És una miqueta la pel·lícula que venim explicant setmana rere setmana, no?
Sí, és
el Sitges té les seves opcions, no les fa, el rival t'arriba per primer cop i te la fa.
I ja venen les urgències, ja ven el problema dels Sitges, ja que agitar el marcador és molt complicat, i més quan un equip que marca poc gols, i clar, i és el que passa, no? Bé, el que passa que és això, es té que seguir davant, no n'hi ha més.
I és allò que diem sempre, tampoc l'Horta és un equip allò que et passi pel damunt i que es mostri molt superior.
No, perquè ja lo va demostrar aquí, se va portar els 3 punts.
Sí, senyor,
no?
Sí, senyor.
I ara, sense fer res de l'altre món, s'ha portat els 3 punts del seu camp, i doncs d'alguna manera ha fet que els Sitges en aquest dos enfrontaments amb ell doncs no rasqui res, no? Però bé, ara té que seguir aquest els Sitges, té que seguir la mateixa dinàmica, anar millorant cosetes, i sobretot el que hem parlat abans, els punts de casa, perquè si comences perdent punt de casa i a fora tens les teves dificultats, te complicarà molt i començaran les urgències. I ara és el moment d'anar sumant a casa, anar restant a fora, perquè si sumes a fora tu amplies i restes dificultats, i això és el més important per Sitges.
Li preguntàvem ahir al Manel, ara ho escoltaran, si hi havia l'opció de fitxar, bàsicament perquè, repeteixo una vegada més, la plantilla justeix en quant a efectius. Ell ens deia que ara és difícil per la situació del club, perquè no hi ha diners, perquè saben que aquesta temporada tampoc doncs el club està pagant, però en qualsevol cas, si sorgeix l'opció, i pel que sabem, el Sitges està, o millor dit, el cos tècnic està al darrere d'un central. És a dir, que ara el Manel està doncs preocupat per poder fitxar un central. On el trobarà? Doncs no ho sabem. No ho sabem.
Me quedo una mica pensatiu, perquè Capa pot jugar perfectament de central.
Sí, sí. Tens Capa i Guzmán, bàsicament. A la que un dels dos no hi és, has d'endarrerir l'Àxel, com va fer ahir. Per això el Manel suposo que prefereix tenir un altre central, per tenir les esquenes una mica cobertes, i perquè també tens l'opció d'avançar el Guzmán. Que el Guzmán et pugui més jugar al mig.
Sí, clar.
Aquesta és una miqueta la pel·lícula, sap, o les intencions, eh?
Ell sap, jo penso que també les mancances venen una miqueta pel mig del camp, però clar, ell és l'entrenador i nosaltres el que veiem ho veiem nosaltres, no? Però ell sap més d'això perquè realment està entrenant amb ell durant tota la setmana. I això, no? La situació dels Sitges, a veure, jo estic d'acord que la situació no pinta bé per ningú, però es té que buscar solucions. Es té que buscar solucions perquè, evidentment, doncs, un no pot pensar, no puc fitxar, i no és culpa de Manel, perquè Manel és tot el que té. No puc fitxar perquè no tinc més, i clar, la situació tampoc diu de que...
Ara suposo que s'ha aprofitat una miqueta de la situació dels clubs en general. Clar, és a dir, que hi ha jugadors que probablement estan en altres clubs que sí que paguen i que per A o per B han deixat de pagar, és el cas de l'Espirall, després en parlarem.
Sí, per això.
I una miqueta aprofitar que els jugadors que hagin pogut plegar d'alguns clubs, intentar rescatar-los, no? Dic jo, no ho sé. El mercat tampoc sabem com està en aquests moments i quines opcions t'ofereix que siguin rendibles,
sí.
Fins a final de temporada.
Sí, a més, jo estic convençut que el Manel lo ha mirat tot, perquè a més el Manel d'aquests entrenadors que no estan aturats, que no estan parats al llarg de la setmana, que es mouen i que busquen solucions, i quan ell té les seves dificultats és perquè la cosa pinta malament, no? O no pinta tan bé, no? Però bé, pensem que se soluciona tot això, i torno a repetir, jo estic convençut que n'hi ha moltes dificultats en tot, però es té que treballar per d'alguna manera resoldre aquestes dificultats, perquè clar, l'entrenador necessita jugadors i l'equip ja sabem el que té. Si tinguéssim molts jugadors diríem, vale, què busca l'entrenador? Però és que realment Manel té molta raó, perquè pràcticament té el que té, i el que té és poc.
Sí, sí, i que ningú es constipi, com es diu en aquests casos. En fi, anem a escoltar el que ens deia ahir el Manel Rodríguez en acabar aquest partit en Dorta. Com dèiem, el conjunt sitgetà perdia per 2-0 al municipal Feliu i Codina.
Bueno, jo penso que ens hem anat trobant amb molts problemes. Jo teníem el partit ben controlat a la primera part, ells no estaven arribant amb massa facilitat, estaven tenint el partit bé. El gol ve amb una jugada de corna, és una jugada que no ha de ser mai gol. Bueno, ens trenca una miqueta el ritme i a més es lesionen dos jugadors a la mitja part, com és el cas del Néstor i del Carlos. I això fa que hem de trastocar molt l'equip. Resultat en contra, canvis forçats, als 5 minuts el Guzmán també es fa mal, també l'has de canviar, i l'equip ja a partir d'aquí ja clar, ja estem molt desvirtuats, hem fet el que hem pogut, però ens hem trobat amb molts problemes, perquè al mig del camp no té res a veure amb el que ha sortit d'inici, a davant també diu que trastocar les coses, i una mica l'equip s'ha trencat.
El problema és que ells pràcticament en la primera ocasió que han tingut han marcat gol, perquè el Sitges sí que havia tingut una bona ocasió del marc, perquè en quant a ocasions la primera part sobretot no ha estat massa prolífica. La llàstima era això, no? Que ells la primera que tenen te la fiquen dintre i ja vas de remolc.
No, està clar, és l'únic problema. Un dels problemes avui ha sigut aquest, que teníem el partit, ja et dic, molt controlat, sabíem que era un rival que el contraatac els podíem agafar i crear-los problemes, però el gol canvia tot, i el gol ve d'una jugada que no ha de ser mai gol, no? I a partir d'aquí, després, amb les baixes que han hagut una de l'altra, pues això ens ha complicat el partit més encara.
Són lesions importants o...?
Problemes musculars, algun d'ells petites molèsties, però bueno, sí, són importants, perquè de moment avui hem tingut que fer els canvis, no?
Bé, comença la segona volta, com dèiem, amb derrota, i una miqueta el que comentàvem dimecres a la ràdio, no, Manel? L'equip haurà de millorar els seus registres, no?
Bueno, és una miqueta el que diguem. Cada partit és diferent. Nosaltres, tres punts vitals són el diumenge amb el Mollerussa i ho tornaran a ser el proper desplaçament. Vull dir, hem d'anar partit a partit. Avui les coses no han sortit bé, han sortit tot al revés. Hem de tancar el tema i pensar en la setmana que ve, no tenim una altra.
Hi ha alguna opció d'incorporar algun jugador, tenint en compte que potser la plantilla és curta, com deies la setmana passada?
Sí, si es pot, sí, però tampoc és fàcil. Ara mateix tampoc tenim massa possibilitats de fitxar ningú, perquè tampoc es pot anar a buscar jugadors fitxant ni pagant diners. Bueno, hem de pensar en els que tenim, no hem de pensar si fitxem o no fitxem, perquè això si arriba bé, i si no arriba tenim uns jugadors i aquests tenim que comptar amb ells a mort.
I menja que ve a casa, que ara sí que els punts ara són més que or.
Sí, és un rival complicat, fora de casa és un dels equips que dona bastanta feina, ha guanyat molts partits, però bueno, és igual. També ho era l'Alcarràs, ho era Viladecans, ho eren tots els que han vingut, i bueno, hem d'intentar guanyar el partit. Ara estem emprenyats, no estem contents. Jo continuo dient que queda molta lliga. Diumenge guanyant, hem de guanyar, tornes a posar en una situació correcta per encarar la segona volta, i avui s'ha perdut el camp de l'Horta. Es podia perdre, no és un camp a priori dels fàcils o dels teòricament camps on es pot anar a guanyar fàcilment. Vist el partit et sap greu perquè ho teníem bé i s'han complicat una mica el partit amb aquest gol tan tonto que ens han fet a la primera part, i després preocupa una mica el fet de les baixes, que també, home, les lesions avui, les tres lesions, tres jugadors, un equip que habitualment no tenim massa lesionats, avui de cop se't lesionen tres jugadors i et trastoca molt els plans.
Les paraules ahir de Manel Rodríguez, tot just en acabar aquest partit d'Horta, estan allò xafardejant una miqueta la classificació, i és curiós, és, entre el Canyelles, que és cinquè, que té 27 punts, i el Sitges, que és 14, que té 21, clar, hi ha una diferència, Toni, de 6 punts, són dos partits.
Sí, clar.
I el Toni ara m'afegia, sí, però compte, perquè el Sitges ara li venen tots els
grans, gallets, sí.
Tots els galls, sí. A casa.
Sí.
Sí. Equips com l'Olímpic, en faig jo, han de venir a Aiguadols, al Vista Alegre...
Sí, sí, és que...
El Sitges ha d'anar al camp del Pubilla d'aquí...
Dos setmanes,
sí, sí.
No?
És que ara rep el Mollerussa, se'n va a Pubilla a cases, rep el Sant Ildefons, malgrat tot, si tenint en compte i basant-nos una miqueta en la història que Pubilla a cases és una plaça on el Sitges se li dona bé, és una miqueta el que passa amb Cambrils, no? El Sitges, en les darreres temporades, sempre ha tret bons resultats de Cambrils, no sé, hi ha camps que se li donen millor.
Sí, sí.
No sé per què.
Sí, no, Pubilla a casa sempre ha tret bon resultat. Ara estem parlant d'un Pubilla a casa que quan va venir aquí, doncs, estava pel mig de la taula, i ara està tercer.
Sí, 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 sí.
O més baix.
Sí, sí,
estava més baix.
Sí, sí, estava allò en zona de descens, pràcticament,
sí,
eh?
Per això, i ara està tercer, no? Sí que vas al camp del tercer, passes per guanyar aquí al Mollerussa, anar al camp del tercer, després ve aquí un Sant Ildefons, que nosaltres sempre no ha anat molt bé també al camp del Sant Ildefons, perquè sempre el Sitges ha sumat allà.
Sí, sí.
Venen aquí, aquest és un rival directe que se li té que guanyar com sigui. Després te'n vas a... Després fins i tot ve l'Olímpic en Fasió, doncs és un rival complicat perquè és el líder, i doncs li queda una segona volta complicadeta, no? Mm-hmm. Però, home, si anem a mirar com a la primera, la diferència és que el Sitges, en aquest cas, ara ja va restant jornades, i el que té que fer és anar sumant sobretot els punts de casa, no? Ara aprofitar el Mollerussa, després aprofitar el Sant Ildefons, i tots els que vinguin a casa anar sumant, i si ve l'Olímpic, doncs fer-li el mateix.
Sí, 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 tractar de que no s'escapin massa punts d'aquí del municipal d'Aiguadols, però pas a pas, com diem, diumenge ve el Mollerussa, atenció perquè hi ha canvi d'horari, el partit es jugarà a 4:45 de la tarda, no a 1:15 com s'ha vingut fent fins ara, és una qüestió excepcional. 4:45 de la tarda el Sitges recupera l'antic horari, el de fa molts anys, perquè el Sitges jugava a 4:45, després va passar a les 5, després a 5:15, em sembla,
sí.
Aquesta temporada a 1:15.
Sí, sí, és veritat, l'antic horari.
L'antic horari, però l'antic antic, eh?
Sí, antic antic, de fa uns 20 anys.
Sí, sí,
eh?
Sí, sí.
Sí, sí, que l'antic horari. Potser el que passa és que cadascú mira el seu i mira els seus interessos i, clar, ja es diu la nota excepcionalment, no? Però potser en el pitjor dia, no? En el dia que n'hi ha un derbi a la primera territorial entre el Ribas i el Sobrense,
sí.
I doncs això també resta una miqueta d'afició. Sí, però bé, el Sitges té que mirar els seus interessos, i el seu interès és tenir que jugar a 4:45 aquest partit.
Doncs a 4:45 de la tarda, aquest diumenge, com dèiem, el Sitges en Mollerussa. Molt bé, deixem la preferent. Anem ja a repassar marcadors i classificació del grup tercer de la primera. I els resultats d'aquesta 18a jornada al grup tercer de la primera territorial han estat aquests: Penya Barcelonista Anguera 1, Cervelló 0, Marianao Poblet B 2, La Guàrdia 2, Penya Barcelonista 5, Roses 4, Espluguenc 2, Martinenc 3, La Múnia 1, Barceloneta 3, Ribes 2, Carmelo 1, Vallirana 1, Vilanova B 0, Joventut Prat 0, Sant Mauro 3, Bas Espirall Les Clotes 0. Aquest partit, doncs, té aquest marcador bàsicament perquè el Bas Espirall només es va presentar ahir amb 3 jugadors i el delegat, i el Sobrens 2, Sant Joan d'Espí 0. La La classificació, la Barceloneta continua liderant aquest grup tercer amb 38 punts, seguit però molt de prop el Martinenc, que en suma 37, o la Penya Barcelonista Anguera, que en suma 35, 34 per Sant Mauro, 29 per Joventut Prat, 28 pel Base Espirall, 26 per Carmelo, 25 per Vallirana i Cervelló, l'Espluguenc en suma 24, com el Vilanova B, 23 la Penya Barcelonista Cinco Rosses, 23 punts també pel Sobrense, que és 13, la Munia amb 16, a 16 punts també per a Sant Joan d'Espí i Ribes, la Guàrdia penúltima amb 14 i el Marianao B amb 11. Una 18a jornada que ens deixa, Toni, algunes qüestions a destacar. Ara parlarem de la victòria d'ahir del Sobrense al Municipal 2-0 davant el Sant Joan d'Espí, però bé, tenim aquesta qüestió, aquesta problemàtica econòmica que està visquent el Base Espirall i que ahir doncs, provoca que l'equip es presenti amb només 3 jugadors acompanyats del delegat i, evidentment, doncs, partit perdut 3-0 i 3 punts menys. El retorn de Josep Penya
a les banquetes?
A la banqueta, no és ben bé a la banqueta, perquè segons ens va dir ell mateix ahir, que estava al Municipal d'Aiguadols, tractarà d'ajudar una miqueta al Badia, l'entrenador de la Múnia, més amb l'aspecte físic. Si algun dia doncs s'hi ha de posar, doncs s'hi posarà, però bé, en qualsevol cas també celebrem el retorn del Josep Penya al nostre futbol. Però en fi, ha estat una jornada aquesta mogudeta en aquest sentit, eh?
Sí, sí, molt moguda. De fet, el cas de l'Espirall es veia venir ja de fa mesos.
Es comentava, perquè... sí, de feia sí. Setmanes enrere, que l'Espirall tenia problemes econòmics, sí, que els jugadors no estaven massa contents i...
No cobraven, i clar, quan no cobren no estan contents, i a més prou. Si creen un compromís amb ells, doncs clar, el jugador amb això ho té molt clar, no? De fet, des de principi pràcticament de la temporada, no? Perquè quan l'Espirall va guanyar aquí, de la manera que va guanyar el Sobrense, doncs ja es parlava de que hi havia jugadors que portaven 2 o 3 mesos que no cobraven, no? I bé, això doncs ha passat factura a l'Espirall, doncs que el que no entenc per part de los directius és que tot això es veu venir, i si no paguen al jugador és evident que els entrenaments, els jugadors, si van pocs i es veu venir d'alguna manera. Que tinguin que anar al camp del Sant Mauro, que es presentin 3 jugadors i el delegat, doncs és al final s'esclata, al final es trenca tot i al final realment ho paga el club. A partir d'ara, doncs, clar, se tindrà que espavilar en buscar jugadors juvenils, perquè m'imagino que el Espirall té el seu juvenil i tindrà que fer, de moment, cobrir aquests jugadors que han plegat, perquè clar, es parla de que n'hi ha molts jugadors que han plegat. Nosaltres sabem el cas del Vives, el cas del Morató, el cas del Minga, que són jugadors d'aquí, i nosaltres, però també n'hi ha més jugadors que han plegat perquè ahir es van presentar en 3. Home, això és una dificultat molt gran per l'Espirall. Ara tindrà que patir tot
fins
això.
I tot equips, jugadors, perdó, com el Vives o el Minga, que ja han trobat equip.
Sí,
el Corbera d'Ebre.
Corbera d'Ebre.
Sí, 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 a la segona territorial.
Que deu també anar a jugar a 150 quilòmetres d'aquí.
S'han de fer uns quants quilòmetres.
Sí, que no entrenen, però tenen que anar a jugar, no?
Sí, sí.
I ho tenen uns quants quilòmetres abans de jugar al partit, però bé, és el que ells han agafat.
És evident.
I cal respetar-lo, no? I el que dèiem del base, és una llàstima, no? Però d'alguna manera, doncs, això ja ho veiem venir. Tenien que haver treballat aquest tema, no l'han treballat i ja s'han trobat amb això.
En fi, la crisi econòmica està fent estralls, també.
Això anirà molt bé a Penyes,
en el món del futbol.
Això anirà molt bé a Josep Penyes, perquè Josep Penyes té molta contacte. De fet, Josep Penyes ha estat de los entrenadors que van pujar a l'Espirall després de molts anys a la segona territorial, i doncs coneix molt bé la temàtica de l'Espirall, no? Josep Penyes coneix molt bé a Pavón, el delegat de l'Espirall, coneix molt bé a la gent d'allà, i doncs ahir va tenir el primer contacte. De fet, ja havia tingut contacte perquè vol que vagi amb ell a la Múnia, perquè clar, el Josep Penya ara de moment és el segon de Badia, però en Badia té moltes dificultats per la seva botiga i això, que per la seva feina, i doncs segurament que el Penya més d'una vegada serà de primer, i coneixent el Penya com ho coneixem, segur. I està treballant això, i això li anirà molt bé, perquè ell doncs, fins i tot ahir quan se va enterar la notícia que estàvem nosaltres i no la va dir en el moment salta de la notícia que passava tot això, doncs ell ja estava treballant a veure si podia fitxar algun altre jugador per la Múnia, perquè clar, la Múnia està passant per mal moment, i segon ell, no perquè no tingui bons jugadors, el que passa que ja pocs estan malament entrenats, i això doncs dificulta molt, hi ha molts jugadors lesionats, i clar, evidentment per això la Múnia està passant ara un moment complicat.
Estem a les portes del derbi, Toni, diumenge a Ribes. Ahir el Sobrense doncs, va poder derrotar el Sant Joan d'Espí, partit grisot, en moments determinats un pèl desordenat, però com són les coses, probablement jugant pitjor que l'altre dia amb el Vilanova B, doncs es va guanyar.
Sí, se va marcar gols, i quan es marquen, els altres no marquen, doncs clar, tu acabes guanyant. El Sant Joan d'Espí a mi me va agradar, perquè va tenir la posició de la pilota, va intentar jugar, el que passa que
va crear alguna ocasió, sí. Alguna clara fins i tot.
Clares, clares.
I probablement després de veure el partit d'ahir entenem perquè va on va, no?
Sí.
Clar, de cara a porteria, si tu no estàs encertat, no pots estar encertat, evidentment, totes les jornades o tots els diumenges, però clar, has de tenir una regularitat en aquest sentit, i el Sant Joan d'Espí, pel que vam veure ahir, doncs tindrà problemes.
Però molts, molts, perquè són molt innocents de cara a porteria, treballen moltíssim, lluiten molt, però...
Alguns coneguts, sí, cares conegudes ahir al Sant Joan d'Espí, José Moreno,
ex del Sitges. La seva línia,
sí.
No varien molt, eh?
No varien molt. És un jugador que es mou pel mig del camp.
Està allà, vol la pilota, la té, no la té, fa alguna passada interessant, però res més, no? El gol també... té la mancança que ja tenia aquí Sitges, però bé, el més important és que dos Danis, Dani Lozano,
sí, Dani Abril, sí.
Doncs le van donar, i curiosament dos jugadors que no surten sempre en l'11 titular, com el cas de Dani Lozano, que ve de la seva recuperació, o el cas de Dani Abril, doncs, que és un jugador que va marxar, que ara ha tornat, i que doncs, el Jordi Serra l'ha tret molt profit en aquest partit, perquè el gol de Dani Abril va ser golarro.
Sí, de fet va ser la millor jugada del partit, i evidentment que es va culminar amb aquest segon gol. Cosetes també ha destacat el partit d'ahir, i bones notícies, evidentment, la presència de Sergio Alcaraz al central. El Mario també doncs, ja va poder disputar molts més minuts al mig del camp. Bon partit del Mario, com també del David Rossell, que es van buidar en aquesta línia de mitjos. La recuperació, i després de moltes setmanes veure Toni Salido jugant en punta d'atac, també és positiu. En fi, que a poc el Jordi va trobant oxigen amb la recuperació d'aquests jugadors.
Sí, perquè són jugadors que d'alguna manera marquen una
sí que ahir se lesiona el Callejón gairebé sí. A l'inici del partit
sí que va tenir que sortir el Mario per ell, però bé, el Mario després va complir molt bé i se va recuperant, i home, és una garantia tenir el Mario i el David Rossell fent aquesta tasca, perquè el David te fa la tasca al mig del camp com en defensa
ahir, no? Durant molts minuts va haver de jugar de central i ho va fer, escolta'm.
Molt bé,
chapó.
Molt bé. I també l'aparició de Toni Salido, que és un jugador doncs, que a l'atac li dona velocitat, a més, és un jugador doncs, que d'alguna manera...
és un corcó en atac,
no?
És un corcó.
El joc, els defensors van per ell, obre als seus jugadors les demarcacions i d'alguna manera l'arriba més pilota als seus companys. Ell fa molta feina, no sembla que faci la seva, però fa el doble de feina, fa molta feina, i en el segon gol va ser una calca, no va fer la paret ell amb el Dani, i el Dani va
a la pilota. Va encarar porteria i amb un xuc creuat feia el 2-0. Aquest gol arribava a la segona part. El primer va ser després d'un refús de la pilota del pal, un xut del Joanet, el Dani Lozano molt atent feia l'1-0, això succeïa a la primera part, i poca cosa més, no? En general els parlàvem d'un partit grisot, en quant a joc doncs tampoc gens vistós, però en fi, tres punts que són molt importants.
Sí,
són molt importants, perquè tu deixes a 7 a un teòric rival en la lluita per deixar aquesta zona perillosa, 7 més el gol a veraix, evidentment, perquè el partit d'allà de Sant Joan d'Espí va acabar amb empat a 1, per tant, un respir.
Sí, un respir, i canvia la dinàmica. Si a la primera volta vas començar sumant un punt, ara comença la segona volta sumant 3, i això anar sumant és molt interessant. A més, tenint de cara al partit que jugarà el derbi la setmana que ve al camp del... aquesta setmana al camp
del... seria el derbi de les urgències, més urgències, evidentment, per al Ribas.
Sí, que té 16 punts, sí, que s'ha quedat allà i que el Fernando ho tindrà malament perquè tindrà moltes complicacions per sumar molts punts en aquesta segona volta per sortir d'allà, no? Per això és un partit d'urgència pel Ribas, no tant pel Sobrens, el Sobrens té que fer el seu partit, el Sobrens a Can Contrari té menys dificultats que aquí que el Municipal i té que fer el joc del Sobrens, si tot va bé, el Sobrens pot aconseguir coses positives de Ribas, i el Ribas és el que sí que té la urgència i té que sortir per totes.
Doncs anem a escoltar el que deia el Jordi Serra ahir després d'aquesta victòria 2-0 ahir davant del Sant Joan d'Espí del Municipal de Guadols. Poc futbol, però 3 punts molt bons.
Sí, és curiós, avui pràcticament a la primera part quan crec que pitjor estàvem jugant hem marcat el gol de l'1-0 amb l'única jugada pràcticament excepte l'última de la segona, de la primera part que tenia el Xino que li han pitat Ursai. No havíem inquietat gens la porteria contrària, no havíem jugat gens a futbol com vam jugar la setmana passada, que vam jugar bé a futbol i vam perdre. I bé, d'avui en positiu traiem la victòria i bueno, alguna recuperació també com el que ha sigut el Mario, que ja ha jugat més estona. En canvi hem perdut el Callejón, que també s'ha trencat, vull dir que la cosa pot ser un per altre, el Josu que també estava lesionat. Però bé, és d'això, és futbol de regional, poc espectacle, poc vistós, però bueno... al cap i a la fi són 3 punts que l'altre dia, ja repeteixo, jugant bé doncs, va quedar encara de més tonto que avui, no?
Partit en línies generals molt desordenat. Estàvem parlant una miqueta de la jugada del segon gol que ha sigut probablement el millor que s'ha vist avui, no?
Sí, sembla bueno, sembla il·lògic, no? Però ressenyar una jugada, destacar una jugada fantàstica dins un partit mediocre, no? Perquè el partit ha sigut molt de pilotar damunt, sense control, al mig del camp doncs la pilota per dalt, no baixaven la pilota, i bé, doncs ha arribat aquesta jugada tremenda de l'Abril, amb una deixada, bueno, una jugada sense pilota del Salido, que també comentava que és molt positiu el que ens ha donat, per poc que sembli ens ha donat molt, ens dona molta vida en les segones jugades, en les pentinades, que hi va molt, i bé, ens ha donat vida, i bueno, hem recuperat aquests jugadors, que és important. I el que dèiem, hem guanyat 3 punts més el gol a Veràs amb un equip que és rival. I hi ha altres equips que, com comentaven, estan... bastant pitjor que nosaltres.
Aquests són els punts que valen, eh?
Aquests valen molt. I
no sé si que tenen un valor doble.
Aquest ha sigut doncs, molt lluitat. Si és cert, repeteixo, ha sigut un partit trabadíssim, típic de, potser no de primera regional, de segona regional, amb pilotada amunt i sense control. Però bé, l'ha guanyat el que ha sigut una mica millor, no? Tampoc recordo, excepte les últimes jugades o corners d'ells, cap jugada trenada de part d'ells, no? I aturades de l'Albert, que a vegades és Sant Albert... Tampoc han calgut, no? Els defenses s'han valgut perquè no arribessin a la porteria. Ha sigut un partit trist, trebat, però bé, al cap i a la fi repeteixo 3 punts que són igual de bons que els que hem perdut a Sant Mauro, que els que hem perdut contra el Vilanova. Són importantíssims aquests punts.
I el millor, com assenyalaves ara fa uns moments, el fet que pots anar recuperant jugadors, això suposa una mica més d'oxigen, no? La presència del Toni davant, el Sergio al darrere, el Mario també, que és una peça molt important al mig del camp...
El partit que ha tornat a fer el Rossell, tot i no ser central, pues perquè el Mario encara no està prou ràpid, he optat per l'opció del David darrere i prou bé que ho ha fet, no? Sí, hem recuperat jugadors, però repeteixo, pues segurament pues també hem perdut en Candel, hem perdut el Callejón, en Josu, però bueno, per això hem fet aquesta plantilla tan llarga i competitiva, no? Avui és cert que hi ha jugadors que durant bona part del partit no han estat a l'alçada, ells ho saben, que no han estat bé, però bueno, almenys ho han donat tot. I bé, si uns no estan a l'alçada, doncs la setmana que ve potser presentem un altre equip, no? Això és el que s'exposa a un jugador quan no acaba de tenir un bon rendiment. Això igual que quan l'entrenador doncs, no ho fa bé, doncs el foten al carrer, doncs un dia que no ho fas bé et fotran al banquillo. Uh-huh. I és el que farem, vull dir, anirem jugant amb els jugadors, per exemple avui la segona part ha jugat l'Abril i crec que ens ha donat molta velocitat i verticalitat per banda, no? És per tenir-ho molt en compte.
S'ha parlat al llarg de tota la setmana que fa falta sumar més punts aquesta segona volta que la primera, perquè si no es patiria, no? De moment ja s'ha començat millor, la primera partida de la primera volta es va sumar un punt i ja s'han sumat 3.
Sí, ara treballarem per anar a Ribas i guanyar, serà un partit complicat, el Ribas està també necessitat de punts, també està 7 punts per sota, seria molt important guanyar-lo, deixar ja dos equips bastant doncs, per la zona baixa. El Ribas serà molt difícil, és un derbi, tornarà a haver-hi un altre estil de nervis, no? El típic nervis de derbi, com la setmana passada també doncs, hi ha una altra tensió, es viu d'una altra manera. Hi ha exjugadors que ens voldran guanyar, nosaltres voldrem guanyar amb el Ribas, hi haurà molta gent al camp perquè ja sempre hi va molta gent, i repeteixo el que repetia aquesta setmana, qui es pensi que serà fàcil anar arribar i guanyar, pues, tots els equips que han anat allà han patit, no? L'altre dia l'Anguera, per exemple, va empatar al minut 96 i hi ha hagut equips que han patit moltíssim, no? Vull dir, avui la Barceloneta 3-2 i demanant l'hora. El Ribas és molt complicat i té jugadors molt bons, ha tingut els seus problemes, ha tingut, bueno, han fet, han canviat d'entrenador, que és una decisió dràstica, però bé, estaran amb molts ànims d'intentar-nos guanyar, i nosaltres pues, hem d'estar en ànims aquesta setmana d'entrenar i intentar millorar aquests quatre aspectes que avui no ho hem aplicat bé en el sistema.
Probablement ara és més perillós el Ribas, no?
Sí, bueno, a part el Fernando és el típic entrenador que li agrada, a part de tocar-la, li agrada molt apretar, és molt semblant a mi, no? Per ficar un exemple, no? Amb els entrenadors aquests típics de caràcter que apreten, que estan a sobre, que ho viuen molt, i bé, pues, bueno, no hi haurà un gran duel de banqueta, sinó que el duel estarà al camp i sobretot pues, si estem ràpids i tenim xispa, jo crec que Ribas ens donarà, és un camp que ens pot donar bé.
Esperes, per tant, un Ribas Guerrero?
Sí, Guerrero, però té bons elements. Moja, llàstima que el... Bueno, llàstima, o aquesta vegada, entre cometes, per bé, pel Sobrens, que no està el fill del Barragán, que és un jugador que ens pot fer molta mal. Són jugadors versàtils, amb molta velocitat, però crec que darrere els hi podem fer mal. És un equip que està a la zona baixa i tan complicat, pues, els nervis, els ser tan joves com ens passen altres, pues, li poden passar factura.
Mm-hmm. Estàvem comentant ara aquí una miqueta tots plegats la situació de l'Espirall. Et mereix alguna reflexió?
Sí, ho hem comentat més d'una vegada. Bueno, en el món que vivim, el moment que vivim ara amb crisi aquesta econòmica, pues, home, queda reflectida en el món del futbol, sobretot en el futbol amateur, no? Que quan cobres 4 calarons els jugadors pues, s'acostumen. Aquí, per sort o per desgràcia, aquí no es cobra i pues, anem superant el fred, anem superant la pluja, anem, els jugadors venen, són 20 sempre entrenant, i allà, quan ja estàs acostumat a cobrar i hi ha jugadors que pues, ja... Pues, ja tenen els seus anyets, que són jugadors molt vàlids, però ja van una miqueta el que van, doncs acaben venent un club, no? Perquè per mi això de no presentar-se és vendre un club, deixar malament una categoria que és molt digna, i crec que la federació ha de prendre mesures, vull dir, es poden prendre altres mesures. Has fet el Terrassa mateix, doncs en el seu moment va decidir doncs tancar-se en un vestidor, crec que l'Espirall no ho farà, però sí, es poden prendre un altre tipus de mesures que no perjudiquin a... avui al Sant Mauro que no ha pogut jugar o a l'espectacle, vull dir que això ho trobo una decisió una miqueta forta i que, ja dic, repeteixo, la federació hauria d'estar una miqueta sobre d'aquests casos.
De tota manera hem parlat moltes vegades que aquesta crisi està posant cadascú al seu lloc.
Clar, aviam, jo moltes vegades amb molts jugadors de l'Espirall, tipus Vives, tipus Morató, que són jugadors que crec que són molt vàlids, pues, sobretot amb el Vives he parlat més d'una vegada perquè vingués a jugar amb el Sobrense. Ell, per A o per B, doncs, ha decidit seguir en aquest club i després s'ha vist que no cobrava. Jo crec que ja no hi és ni a l'Espirall aquest jugador. Han de veure on està ara mateix el... O sigui, el món, per exemple, la feina no és el mateix. Continues cobrant, però la gent a les habitacions, per exemple, a l'hotel paga menys. Valgui ser aquest símil, no? Vull dir, han baixat els preus, doncs els futbolistes doncs, també deixen de cobrar, no? En canvi, això també pot ser perjudicial, perquè hi ha jugadors, per exemple, posa de la Guàrdia, que viuen allà i potser decidiran anar a la Guàrdia sense cobrar, no? Depèn de la mentalitat dels futbolistes. Jo, per sort, tinc una mentalitat de futbolistes molt forts i la veritat és que jo, ara que toquem de peus a terra, estic molt bé en el Sobrense per aquest aspecte. Vull dir que els jugadors, plogui, nevi, faci sol o caigui pedra, estan aquí sense cobrar.
No sé si això, al cap d'una temporada... pot beneficiar el Sobrense, el fet de que ara els equips es comencin a desmantellar, segons quins equips, evidentment, perquè no tots paguen, és lògic, però d'això també el Sobrense se'n pot aprofitar.
Sí, clar, perquè tipus, ara parlàvem de l'Espirall, però la Múnia és un equip que aposta molt fort, aposta per molt bons jugadors, de set, de molta qualitat, però a la llarga això, la Múnia és un poble molt petit, sé que tenen el sponsor del president o del restaurant que tenen allà a la Múnia, però un moment patarà, i això, doncs, pues, els jugadors aquests tipus Cano, tipus Limón, o aquests que quan no cobrin no sé com reaccionaran. I això a la llarga pot ser molt perjudicial pel club, pels jugadors i beneficiós pels altres equips. Però clar, nosaltres el que volem és guanyar el camp. Tampoc volem aquí que dos o tres equips es retirin i mira, t'ha salvat perquè s'han retirat dos, cosa que no ens agradaria. Vosaltres, tal com hem pujat l'any passat patint contra equips que ho deixaven tot el camp, pues també volem guanyar el camp aquest any, el de salvar-nos, i si pot ser, pues després de salvar-nos anar amunt, pues anar amunt, però el que no pot ser són aquestes imatges que clubs amb molt de nom com l'Espirall no poden donar.
fi, això és el que comentava Jordi Serra i després del partit, fent referència també en aquesta darrera part de la conversa, aquesta mena de crisi econòmico-futbolística també que estan patint alguns equips del grup tercer. I com dèiem, Toni, diumenge el Bosch de plaça.
Sí, sí.
Ribas Obrense.
A les 5 de la tarda, Ribas Obrense, partit d'urgències per als Ribas. El Obrense té que anar a fer el seu partit. Home, si el...
Compte, perquè si el Obrense és capaç de guanyar, deixa el Ribas a 10 punts, eh?
A 10 punts, eh? Clar, i això per l'interès del Obrense és molt positiu, no?
Sí, sí.
I bé, perquè després rep aquí, si no recordo malament, a la Guàrdia.
Sí.
No, a l'Espluent. A l'Espluent. Després rep aquí a l'Espluent. És un equipet complicadet, però vens de sumar 3 punts al camp del Ribas, no? I això seria molt interessant pel Sobrense. M'imagino que ara aquesta setmana doncs el Jordi Serra treballarà bé aquest partit. És un partit pel Sobrense d'aquests bons, li pot anar molt bé, i pel Ribas doncs tot el contrari, té que anar a sumar, com sigui.
Doncs interessant el duel entre el Ribas i el Sobrense, que proper diumenge a Sant Pere de Ribas a partir de les 5 de la tarda. Gairebé per anar acabant, també hem de donar un cop d'ull al grup 8è de la segona territorial, on malauradament l'Inter, Toni, ha tornat a perdre 2-0 al camp del Vegas. Un Inter que, bé, continua la cua amb 2 punts, cada cop els rivals se li en van més, tot i que, com tu deies divendres, i segons paraules del seu entrenador, encara confien en salvar la categoria. Home, està bé que ho digui, perquè si no, si l'entrenador ja no hi creu, agafa les maletes i ens n'anem tots plegats, no? Però és molt difícil, eh? Molt.
Molt, 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 molt difícil.
Perquè pràcticament ja hauries d'haver començat a guanyar ahir, a Vegas.
Sí, 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 molt difícil. I jo vaig estar parlant amb ell, amb el Pedro, i em va dir això, no?, que havien jugat millor partit de lo que ell està aquí, amb l'equip, però que havien perdut 2-0. Estem amb el mateix, pot jugar molt bé, va recuperant jugadors, però perd 2-0. L'Inter ho té molt malament, perquè de fet té 2 punts, està, si no recordo malament, sembla que està un grapat ja del segon, 11 o 12 del segon, i un grapat més del tercer, no? I estem parlant de los tres últims. Jo trobo que lo té molt malament, que és molt complicat el fet de mantenir la categoria aquest any. Crec que té tots els números de perdre la categoria, de fet ja els té, però bé, segons el Pedro, encara n'hi ha opció, lluitaran fins al final.
I interessant també està el grup 12è de la segona territorial, amb aquest duel Moja, Molanta, Cubelles, en fi, el Cubelles ahir que li va clavar 10 gols al Vilanova del Camí,
sí,
Cubelles que porta ja 64 gols a favor, que és de llarg l'equip que més gols ha fet en aquest grup 12è. El Molanta també va fer els deures i va guanyar, el Moja ho va fer també fora de casa, en fi, sí que el Moja ha agafat una mica de distàncies, però Déu-n'hi-do.
Sí, que no es dormi. Que
43
no es dormi.
Punts té el Moja, 38 té el Molanta, 37 el Cubelles.
Sí, estan allà.
És
estan
un
allà.
Duel...
A l'Etip Vilafranca també sí, està sí. Per allà. Allà estan. El que passa que jo he vist a tots els equips i vaig veure la setmana passada, vaig veure el Moja o el Molanta Moja, que van empatat 1-1, i el Cubelles és un equip més ofensiu. El Cubelles és un equip molt ofensiu, que per mi és el que més qualitat té. El que passa que al Cubelles li falta potser l'agressivitat que té el Moja o que té el Molanta. Si el Cubelles fos més regular i una miqueta més agressiu, el Cubelles ara estaria primer
destacat.
I de sobrat, no? Perquè ja ho estem veient per els gols, és l'equip que més gols marca, no? La setmana passada va guanyar el camp del Piera 0-5 i aquesta setmana li fa 10 al Vilanova del Camí, doncs és un equip que és molt golejador. Li falta una miqueta d'agressivitat i encara queda tota una segona volta, la que jo estic convençut que si Cubelles segueix en aquesta línia, el Cubelles l'any que ve pot ser equip de la primera territorial.
En fi, haurem de veure com es va desenvolupant aquesta segona volta en aquest grup 12 de la segona territorial. En futbol, una setmana més, acabem. Acabem agraint-los una setmana més també la seva presència. Toni, merci.
Molt bé.
Ens retrobem dimecres i a vostès... si els ve de gust, doncs dimecres tornem a estar aquí amb tots vostès a partir de les 4 de la tarda en una nova edició de la Tertúlia Pilotes Fora. Que vagi molt bé. Molt bona nit.